Però ajuda'm, Flaky, perquè he dormit poc. Tinc allò del low battery. Bateria baixa al cervell i no em vull emprenyar ja.
No,
només
però
a mi passa
el mateix.
No,
igual estem molt sensibles, però...
Ha dit Lluís de la Fuente sobre Ferran Torres que no el valoren al seu club, no? S'extrapola això del que acaba de comentar el seleccionador?
Ha vingut a dir això, sí. Que a diferència d'ell, que sí que el té molt en valor i consideració, pel que diu Lluís de la Fuente, sembla que els seus clubs de dos jugadors, el Barça, que és el seu club actual, no se'l valora tant com es fa a la selecció.
Si hi ha un entrenador al món que ha valorat a Ferran Torres del Hansi Flick.
Dient que hi ha jugadors d'altres nacionalitats i tal, que jo sàpiga, Ferran Torres aquesta temporada està sent titular per davant dels jugadors d'altres nacionalitats.
Avui amb Lluís Carreras, Àlex Delmas, què tal, com esteu?
Bon dia, molt
igual
bé.
Estem molt sensibles,
no ho sé. Com nosaltres. No sou periodistes, sí analistes. És que nosaltres sempre busquem la polèmica o ja està justificat que comencem a emprenyar-nos un matí més amb Lluís de la Fuente?
Home, no t'emprenyis, home, que és dilluns, que fa bon dia...
El que hauria de fer és aprendre de Vicente del Bosque, que va teixir una xarxa de complicitats amb tots els clubs i preocupar-se d'arreglar la seva relació amb el Barça i concretament amb Hansi Flick, perquè el Barça és l'equip que més jugadors aporta a la selecció espanyola.
Però has de saber que el tarannà de les persones és diferent. Del Bosque tots ens agradava per el com gestionava les plantilles. Lluís de la Fuente ha arribat, després d'estar molts anys a les categories inferiors, a tenir el premi desitjat. I crec que, bueno, així com els muscles que té, s'està inflant una mica, no? El fet de guanyar també fa que des de la poltrona et vegis superior i puguis dir segons quines coses. Jo no crec que ho hagi dit de veritat, amb mala intenció, però s'ho podria estar aliat.
Gràcies, Lluís.
A mi em sorprèn perquè diu tenemos muy buena relación amb tothom, però va deixar anant, no palets, però va deixar anant frases entre línies, no? Per mi se la podia haver estalviat, perquè és que és evident, si hagués dit algun altre nom, no? Podria parlar de Fermín, que Fermín al principi no tenia tanta bola com ara, però és que Ferran, precisament, és que Flick li ha donat tot. Bé, jo crec que no li hem de donar importància i crec que Lluís de la Fuente porta un període on està més pendent de tornar aquestes frases a la gent, especialment a l'entorn o al Barça o a Flick, que no amb altres coses, i s'ha de centrar més a la selecció, que estan jugant d'escàndol, i hauria de passar d'això.
Ara hi ha una evidència, ja ho comentava amb el Javier Raez, la gestió dels futbolistes amb molèsties ha canviat des del cas Lamine Yamal. Ho comentaves, Bruno, ahir al Carrusel, sí. Canalla, i és una evidència.
No ha canviat, ha canviat de forma radical. Ara, a la mínima molèstia de qualsevol jugador, ell diu no es pren cap risc i torna a casa. Jo estic d'acord amb el que ahir ho explicava l'Raez. A la selecció espanyola no hi ha una intenció de no cuidar els jugadors. Òbviament es vol cuidar el jugador.
El que passa és que miren per ells.
Òbviament volen que Lamine Yamal al juny, al Mundial, estigui en la millor forma possible, però, com dius tu, miren per ells i és normal. Però, clar, ara mateix, cada jugador que té una petita molèstia, més sabent que la selecció des de fa un mes està gairebé classificada, se'n va cap a casa.
I després que tot el que envolta Lamine Yamal, Flaky, és del que és una cagaradeta d'ovella es converteix en una tifa de vaca.
El soroll va amb Lamine. Jo crec que al final això ja no va de Lamine i la selecció, és un tema que des de certs altaveus es busca les pessigolles al Barça. És l'única explicació, perquè tu veus com ha gestionat l'Atlètic Club en la darrera convocatòria el cas Nico Williams, o ara jugadors com Hausen que marxen a les primeres de canvi. Si això afectés a Lamine Yamal, hi hauria un soroll amb un volum altíssim. Com que no afecta a Lamine Yamal, doncs es rebaixa. Aleshores, la conclusió que un arriba és si només hi ha soroll amb Lamine Yamal, és que hi ha alguna altra cosa. És que es busca alguna altra cosa. No estem pendents de si és el millor per Lamine o és el millor per la selecció. No. És que si només fas debat i analitzes, pues és que estàs buscant les pessigolles a un altre lloc.
Tu també has dormit poc.
Per què?
Perquè tens low battery, com jo.
Per què?
Ganes d'emprenyar-te.
Sí.
Més enllà de la polèmica amb Lluís de la Fuente, és veritat que veus Espanya i juga molt bé.
Clar que juga bé. Però és mal de l'entrenador o és pel talent individual dels jugadors que aporten dels altres clubs? Crec que pot ser una barreja, però amb un percentatge molt alt, crec que és del nivell qualitatiu dels jugadors que ja venen molt ben ensenyats de club i que l'ascendència, també ara, aquesta època, que té un equip com el Barça, total. O sigui, molts dels jugadors que no han jugat mai al Barça s'adapten molt fàcil a aquesta manera de jugar, de ser protagonistes amb la pilota, de forma combinativa, d'estar a camp contrari, la qualitat dels Merino, dels Tubimendi, dels Fabian i companyia, se'ls hi és molt fàcil, no? I el recordatori de jugadors, segurament com Cucurella també, doncs aprofiten aquesta onada a favor que mai ha perdut l'essència del Barça a la selecció.
Sí, estic d'acord. Crec que el gran punt que la fa diferencial ara és que porten molts anys jugant amb el mateix sistema, amb la mateixa manera de jugar, amb les mateixes complicitats. Crec que Luis de la Fuente també té part de mèrit, òbviament, i està sabent aprofitar les sinergies de cada club, no? És a dir, agafa doncs, un grup del Barça, també de l'Atlètic, ara ho veiem, no?, a l'Arsenal, i per tant, moltes vegades són gent que juguen propers, i aquestes químiques les aprofita. I per mi té una altra cosa que li va a favor. I és que fa un temps Espanya jugava igual, però hi havia aquell debat del nou, no?, amb Morata o aquell nou més referencial. Ara ens hem oblidat d'aquell debat i està jugant amb un nou més mòbil des de fa ja temps, no?, amb Oyarzabal, que està caient. I crec que el tipus de joc aquest, el que parlem, aquest de 4-3-3, d'uns interiors amb molt canvi de posició, de molt dinamisme, molta velocitat de pilota, molt 1 contra 1 per fora, li va millor jugar amb un nou més dinàmic que no amb un nou d'àrea. Per tant, Oyarzabal li està funcionant de meravella, però és que si posés a Ferran també, estic convençut de que la selecció jugaria molt bé. Ara mateix és la selecció que millor està jugant del panorama, i veurem, això és llarg, però òbviament és per nivell qualitatiu i també per la influència del Barça. Clar.
Queda molt pel Mundial, Espanya està ja virtualment classificada, demà juga contra Turquia, a 8:45 a Sevilla, hauria de perdre de golejada per anar 0-7. A la repesca. 0-7 és impossible. Per tant, anirà al Mundial. Abans jugarà la finalíssima. No és oficial, però en principi el 27 de març a Qatar contra Argentina. Bruno, tu que veus molts partits d'Argentina, per no dir tots, qui és millor, Espanya o Argentina?
Per mi està millor Espanya ara mateix. I Argentina juga a un gran nivell i trobo que el que ha fet és més complicat, perquè ha fet una fase de classificació a Sud-amèrica brillant, i crec que és més complicada la fase de classificació de Sud-amèrica que el grup que ha tingut Espanya, tot i que era un grup important. A mi Turquia em sembla una bona selecció, però anar a Ecuador, anar a Bolívia mateix, que has de jugar a l'alçada, enfrontar-te amb tot el que implica l'enfrontament contra Brasil, ja ha estat impecable la selecció d'Scaloni, afegint peces noves al que ja tenia. Veurem el nivell de participació que tenen jugadors com Nico Paz, per exemple, al proper Mundial. Crec que ja no és només l'equip que va guanyar el 2022 patint moltíssim en aquella final contra França, sinó que han anat afegint peces noves i que és un tros d'equip.
T'imagines que Messi acaba guanyant el seu segon Mundial amb tot el que ha patit al llarg de la seva carrera amb Argentina?
No, bueno, no ho sé. La veritat és que és un Mundial... Clar, defensar corona també és molt complicat. I quan ja ets el campió, no... És veritat que hi ha nous jugadors, però no, segurament perds aquella fam que va tenir la selecció argentina a Qatar, on li va anar tot molt rodat, tot i el patiment que va tenir la final. Però, home, el que està clar és que Argentina estarà entre les candidates, i veurem quin rol té Messi en aquesta selecció en el Mundial, perquè estem pendents de, en principi, si quin irà, però a veure
sí,
quin
ja m'he explicat
té.
Que ell la intenció la té, però va setmana a setmana, com a qui veure, diu, perquè s'ha de sentir bé per arribar al Mundial.
No sé si heu vist l'anunci que va fer...
Inclouen a Messi, només faltaria.
No inclouen a Messi. Messi és un joc argentí de cartes que es diu Truco, crec que es diu, i Messi mira la càmera i diu quiero. Si no va al Mundial, hemos sido engañados com de fer...
La seva idea és anar-hi.
Per això.
La seva idea és anar-hi. Però amb l'edat que té, també sí. És conscient de que ara físicament està bé, d'aquí 3 mesos pot no estar-ho.
S'ha guanyat poder decidir-ho. Ara,
home, i tant.
Ara també us dic que si jo fos Scaloni, no saber 6 mesos abans... No s'hi pots comptar amb Tagliafico, eh?
Però que la seva intenció, ja t'ho estic dient, és anar-hi.
Ja ho sé.
Però que la temporada llarga... Juga de titular habitualment amb Argentina i tots els minuts.
Sí, juga titular.
Juga sempre.
A veure, juga titular, i els partits on no juga res a Argentina, fins i tot el deixen no anar. I no, hi ha hagut l'última concentració de l'octubre, crec que no va anar directament.
I una pedrada, hem parlat molt de Messi, i més que en parlarem segur, el que t'hi jugues, però ja que tenim aquí a dos exfutbolistes i tècnics, com el Lluís Carreras i l'Àlex del Mas, vosaltres recuperaríeu a Messi per jugar? Per exemple, si s'obris, que no serà el cas, la possibilitat de que tornés al gener. O sigui, si vosaltres poguéssiu decidir, recuperaríeu a Messi jugador o no?
Jo per aquest Barça no, i em sap molt greu dir-ho. Per mi és el millor jugador de la història. M'encantaria que guanyés el segon Mundial, perquè així ja ningú el podria discutir. Però crec que no, que s'ha de passar pàgina, que condicionaria molt a certs jugadors que estan actualment, perquè Messi condiciona, no tan sols el rendiment, sinó la posició en el camp. El Barça no podria jugar de la mateixa forma, sabient-te molt greu, crec que no, que ha de seguir el seu camí.
Però 10 minutets, 10 minutets.
No.
Tu sí, ja, Flaquín?
Jo sí. Jo l'altre dia em vaig engrescar molt amb la frase
de
Vaquero. Vaquero va dir, de vegades els jugadors excepcionals mereixen un final excepcional. I em vaig quedar una mica quadres perquè em pensava que seria més del parer del Lluís, no? No sé, de què ens dirà l'Àlex, home, amb un sistema com el de Flick, que exigeix tant físicament...
Potser aquesta és l'excusa, però no li veig. Tu ho has dit, és una pedrada.
Sí, sí, sí.
Estem jugant. No és el que està sobre de la taula ara mateix, però us ho preguntava com a experts, com a analistes futbolístics, si podria aportar o no Messi al Barça actual.
Sí, clar que sempre pot aportar, però si som serios, no.
A veure, jo si és allò que es diu un last dance, jo sí. I us diré per què. A veure, és cert, coincideixo, analíticament, futbolísticament...
O sigui, tu, segons el Carles, sí. No ets seriós.
No soc seriós.
Que he traduït al llenguatge periodístic que ets un pallasso?
No.
Ara faríem el titular aquest. Manipulador. Lluís Carreras, 2 punts, Àlex de Mas és un pallasso. Home, és una interpretació periodística. Si som seriosos, diu el Carreras. No, el de Mas diu que sí, per tant no és seriós, per tant és pallasso.
Sort que em coneix.
Exacte. A veure, m'explico. Analíticament coincideixo amb el Lluís, és a dir, futbolísticament no s'aguanta perquè el Barça ja ha après a viure sense Messi, ja ha construït un equip nou, ja té unes dinàmiques noves i, per tant, s'ha de mirar endavant. Però el futbol té un punt de passional, no?
Ara.
Llavors, si són 6 mesos, jo, ostres, és que veure Messi durant 6 mesos amb el nou Camp Nou jugant alguns minutets, ostres, és que no em surt el no, no em surt el no, em surt el sí.
Però la pregunta, perdona, i no vull ser periodista, és, voldria venir Messi? Aquesta és la pregunta.
I tu què creus?
Que no.
Per afegir només una dada al debat, des que juga a Inter de Miami en 85 partits, Messi suma 109 gols o assistències.
Com?
Sí, sí. 109 gols o assistències en 85 partits des que juga a Inter de Miami. Vull dir, és una lliga menor, mires els porters de la Major League Soccer...
I podria jugar jo,
no? No, tu no, però el nivell és baix. Podries haver jugat, però tens una edat, ja.
Interpretant-ho, t'ha dit que ets un mal porter. Sí.
No. Has sortit del grup de futbol sala del...
Encara hi eres?
Encara hi eres, en sèrio?
A mi em van fer fora.
Jo he sortit per dignitat. Perquè l'altre dia em vaig oferir per jugar, si ho necessitaven... No, pitjor. No és que em diguessin que no. Ningú va respondre. Que és pitjor, la indiferència és el pitjor insult.
Santi Ovalle va fer una dura crítica l'altre dia, del tema aquest,
Ah, sí?
Del
tema no el vaig escoltar, què?
El divendres amb
l'Àlex. Adrià Alves, vine cap aquí.
Sí.
Heu de fitxar del Mas.
Va fer una dura crítica a Santi Ovalle del tema...
Àlex, ajuda'ls.
Què ha passat?
Va fer una dura crítica al Santi Ovalle.
Això no ho vaig escoltar.
Bueno, Santi Ovalle ja saps que sempre...
Sí, dures crítiques va llevant de la mà.
A més, les fa a l'esquena. Sí, vaig marxar.
Vas marxar del grup de...
Sí, vaig marxar.
De l'equip de la ràdio, no?
Sí, vaig marxar, però vaig marxar bé. El que passa és que en realitat estava una mica dolgut perquè em vaig oferir per jugar i ningú va respondre.
Però pensa que potser ara s'acaben d'adonar que has marxat del grup, perquè no ho sabien tampoc.
Jo no ho sabia. A tu em va fer fora,
a
tu et fan fora i jo marxo. I el grup aquell no té... Jo ni sí, que això és un cachondeo.
Jo no faig fora ningú.
Adrià Alves em va dir que el meu lo arreglava en una sala i sota estava fora.
Jo em vaig trencar el turmell en un partit al...
I ningú t'ha preguntat com estava.
No només això. Sí.
Va
truncar la meva brillant carrera com a futbolista i no se m'ha fet cap partit d'homenatge ni res semblant.
Sí que no volen un les dents amb tu.
No el volen.
No el volen, tampoc.
No el volen.
Però amb tot el que m'ha portat a l'equip i lo maltractats que estem...
Sí, perquè tu t'has esborrat tota la temporada ja, no?
Sí, jo ja no.
Escolta, si no jugueu vosaltres, qui juga?
Becaris, que tenen 20 anys.
El Jofre.
Gent jove.
Els Becaris i el Jofre.
El Jofre i els Becaris.
Perquè a tu què t'ha passat, Adrià?
No, se'm va a mig sortir la ròtula ara fa 6 mesos i no he pogut tornar a jugar. Puc entrenar, puc fer vida normal, esport, però...
I ho diu com qui té conjuntivitis. Però... Se'm va a mig sortir la ròtula.
Sí, perquè no tinc trencament important ni res, però bueno, no puc jugar a futbol, és una pena.
Ha baixat l'Adrià perquè estava seguint la roda de premsa de Luis de la Fuente.
Sí.
I, sorpresa, quantes preguntes per l'absència de Hausen?
Cap.
Molt
cap
bé.
Ni una.
És heavy,
Hi ha hagut 13 preguntes a la roda de premsa i... No, tu tranquil, Xavi, tu seu, eh? No, ja estic jo de peu. 13 preguntes a la roda de premsa de De La Fuente, cap ni una sobre Hausen. La desconvocatòria de Hausen és d'ahir, diria que a les 10 de la nit, quan fa el comunicat la Federació Espanyola. I no hi ha hagut cap mena de preguntes sobre això. Se li ha preguntat per l'estat de la gespa de la Cartuja, que preocupa bastant, i per això Espanya avui ha canviat el planning, havia d'entrenar a l'estadi que utilitzarà el Betis, però finalment ho farà la Ciutat Esportiva del Sevilla, perquè la gespa està bastant malament.
Clar, no és un tema menor, perquè, com diu l'Adrià, Hausen el desconvoquen ahir a la nit per unes molèsties físiques.
És igual.
Que avui, de les 13 preguntes, cap sigui per aquesta qüestió, al final l'agenda mediàtica la marquen aquestes coses també. Si els periodistes, en lloc de no fer cap pregunta, en fan 5, llavors ja es parla d'aquesta qüestió.
Sí, sí.
Avui ni una sola pregunta per l'absència de Hausen.
Ni una. No, no. Fas la comparació amb tot el cas Lamine Yamal i amb altres situacions.
Doncs. Low battery.
Sí, sí, low battery, però m'està pujant la battery.
Bruno, Mbappé tampoc ha jugat en França aquesta setmana, no?
Sí,
ha marxat.
No va jugar ahir davant Azerbaiyán. Sí que va jugar Bellingham, tot i que era un amistós. El van canviar i, a diferència del que està passant, que molts jugadors s'esborren en partits que ja no tenen res a... Els equips no tenen res a dir en quant a classificació. Estava guanyant 0-2 Anglaterra, el van canviar i es va emprenyar. Tuchel va dir que això no podia ser, òbviament, però li va voler treure ferro després del partit.
I didn't see it that way. I have to review it. I saw that he was not happy. Don't want to make it bigger at the moment than it is.
Diu que no vol fer més gran, però que parlarà amb Bellingham i que, evidentment, no, el fet que es queixi Bellingham no farà que canviï la seva manera de pensar. Sobre Mbappé. Mbappé no està lesionat. Mbappé, amb total certesa, que diria Jordi Martí, jugarà el partit del cap de setmana amb el Real Madrid, però tenia el turmell una mica inflamat i per això Deschamps el va alliberar.
Kylian a toujours une inflammation à sa cheville. Je l'ai remis à disposition du Real Madrid, de son staff médical, qui décidera ce qu'ils ont à faire, parce que j'estime qu'il y avait aucun risque à prendre du fait qu'on est qualifié, comme ça a été le cas.
Diu Deschamps que tenia una inflamació al turmell dret Mbappé i que no volen córrer cap mena de risc. Diu que és exactament el mateix amb Camavinga, curiosament dos jugadors del Real Madrid. Val a dir també sí que era un partit al que ja no jugava res França contra l'Azerbaijan, i Koundé no va jugar ni un sol minut, va tirar de suplents el dia d'ahir Deschamps.
Està virtualment classificada Espanya. Anirà a la repesca Itàlia,
sí,
que va perdre 1-4 contra Noruega.
Sí, sí, la veritat és que el tema d'Itàlia és increïble. És que hi ha una dada que és brutal. L'últim partit d'eliminatòries que ha jugat a un Mundial Itàlia és la final del Mundial 2006 que va guanyar. Va guanyar el Mundial 2006 i des de llavors no han tornat a anar a eliminatòries.
El 2010 cauen a la fase de grups, el 2014 cauen a la fase de grups, el 2018 no es classifiquen pel Mundial i el 2022 tampoc es classifiquen pel Mundial.
Han caigut a dues repesques, van caure contra Suècia a la repesca de 2018 i contra Macedònia del Nord a la repesca de 2022. Ara serà aquesta repesca europea, encara no se sap el rival, però podria quedar fora perfectament.
I qui s'ha quedat fora ja segur és Nigèria.
Sí, hi havia una final africana ahir entre Nigèria i Congo, van empatar a un. Nigèria, per mi, és la segona millor selecció en quant a noms d'Àfrica, per darrere del Marroc, i no van aconseguir la classificació. Es va decidir el partit a la tanda de penals i Eric Shell, que és l'entrenador de Nigèria, diu que va a la banqueta de Congo van fer vudú.
During the all the penalty decision, a guy of Congo did some vudú. Every time, so this is why I was a little nervous after him.
Yeah, what did you see?
Es va,
something like that, you know, with the I don't know if it's a water or something like that, you know, so.
Es veu que tenien una ampolla i que anaven fent amb l'ampolla, l'anaven com movent l'ampolla i senyalant cap als jugadors. I enmig de...
Però van perdre, Congo.
No, Congo va guanyar.
No, Congo va guanyar. Perdona. O sigui, sí, el vudú va funcionar.
El vudú va funcionar. I enmig de la tanda de penals, Eric Shell, que és el tècnic de Nigèria, va anar com un boig cap a l'estaf i als entrenadors de Congo perquè aturessin aquest vudú.
O sigui, el seleccionador de Nigèria, Eric Shell...
Sí, sí.
Del Masterclass.
Perquè és veritat que és un jugador que no té el focus mediàtic, és cert que pateix molt per les lesions i això li ha restat continuïtat, però també és veritat que quan ha estat bé, Hansi Flick l'ha utilitzat, i l'ha utilitzat en diverses posicions. És important, o fins a quin punt és important que Christensen es recuperi com s'ha recuperat?
Home, és més important del que ens pensem, no? Perquè, com tu bé dius, és un jugador que no té tots els focus, però que li permet o li permetrà ara coses a Flick que no li permetia. D'entrada, És un jugador que està molt habituat a jugar com a central esquerre. De fet, és on ha jugat més. Ha jugat més de central esquerre que de central dretà.
Ah, sí?
Sí. De fet, ha jugat 10 partits aquesta temporada, ja no vaig a altres. 9 han estat de central esquerre.
Aquesta temporada ha jugat 10 partits?
10 estonetes, sí. Ah. 10 estonetes.
Ah, perquè no m'ho semblava.
No, sí, no ho semblava. Jo també quan ho vaig mirar vaig quedar 10 estonetes. 9 han estat de central esquerre, ha entrat, i una com a central dret. Per tant, això què fa? Que et permet posar a Cubarsí a perfil dret, a perfil òptim ja totes les vegades, si tens algú que et pot jugar allà. A la vegada, et permet posar Eric de lateral dret. I, per tant, a un Koundé que ha estat, per dir-ho d'alguna manera, irregular, ja pots posar a Eric de lateral dret, Cubarsí a perfil bo, Christensen com a central esquerre i Valde lateral esquerre. I l'última és que, tenint tal com té el mig del camp el Barça actualment, és una opció més per al mig centre defensiu. És a dir, vam veure Eric, de fet, contra el Celta, els últims 10 minuts acaba Christensen com a mig centre defensiu, i per tant et dona opcions que jo no dic que siguin les millors, però que sí que li permetrà a Flick moure les peces. Hi ha hagut molts partits que jo estic segur que l'entrenador hagués posat a Eric de lateral dret i hagués donat una mica de descans a Koundé, i no ho ha pogut fer perquè ha volgut optar per aquest Cubarsí Eric, perquè no tenia les peces, perquè no tenia Christensen i perquè Araujo no el pots posar de central esquerre.
Perquè, per tu, Lluís, quina és la parella de centrals ideal del Barça de Flick d'aquesta temporada?
Per mi, Eric és el jugador que millors prestacions està donant en qualsevol posició, per tant, és indiscutible. I després, Pau Cubarsí.
Eric i Cubarsí.
Sí. Tot i que Koundé, com diu l'Àlex, està fent una temporada d'un bunyol, jo no el trauria per posar Christensen, a veure si m'explico, no? Digue'm quin mig centre tens al teu equip i et diré a què vols que jugui l'equip.
I quin és el teu mig centre ideal pel Barça?
Per mi, Casado.
Casado. Sí. Per tu, Àlex?
Per mi, Frenkie, ara.
Val, per què Casado i per què Frenkie? Lluís i Àlex.
Bueno, jo entenc a Àlex i a Flick, que evidentment sap molt més que nosaltres, perquè el Barça d'avui en dia, el de Flick, és un Barça molt dinàmic, no? I jo el concepte que tinc del mig centre, per mi, és posicional, que ajudi a jugar, que ajudi a defensar, que ajudi a crear, que ajudi a ajudar els interiors a ser molt més lliures, a ser molt més dinàmics. I ara tenim un mig al camp amb Frenkie de Jong, que està fent una temporada bona, diríem, bona, no molt bona, bona. És un Barça molt dinàmic, que canvia constantment de posició. Què passa? Que jo veig que els efectes col·laterals de que Frenkie jugui és que Pedri, per mi, recorre massa distància, masses quilòmetres, ha de baixar massa a la base a ajudar, i no explota la seva màxima qualitat, que és jugar d'interior avançat per filtrar passades amb molt menys de desgast, no? Implica tenir un Fermín que pot jugar d'interior, que és molt més, o sigui, té molta més rauxa. Per tant, tens un mig del camp que dius moltes vegades, qui hi ha? No hi ha ningú, massa mòbil, no? A mi m'agrada més un mig centre posicional, que per mi és Marc Casado.
Sí, a mi m'agrada més Frenkie, i això no vol dir que no em sembli Casado un extraordinari migcampista, eh? Però m'agrada més Frenkie perquè les tres alçades de l'equip amb les que vol jugar Flick queden més marcades, no? És a dir, veiem un Pedri que és buit i té capacitat per anar cap a dalt, i el mitja punta, que quan estan bé tots dos, a mi em segueix agradant una miqueta més Dani Olmo que Fermín, per tant, aquí també hi ha una mica de problema perquè Fermín està extraordinari. Crec que Frenkie de Jong, jo tenia dubtes al principi en la posició de 6 si s'adaptaria. Crec que ha fet passes endavant, que està jugant més ràpid, que condueix menys, que defensivament està millorant també. Crec que encara millorarà. I després una cosa molt important, crec, o dues coses. Una, crec que té molta química en Pedri, crec que la té més. Si agafem les dades, es relacionen molt més de Jong amb Pedri que Casado amb Pedri quan juguen, és a dir, es busquen molt més. I l'altra, per superar pressions altes, que és, jo crec, l'escenari, és a dir, jo, si fos un entrenador rival, jo al Barça el aniria a buscar dalt, el aniria a apretar.
Ja ho fan, no?
El aniria a pressionar. Molt sí, d'altres que no s'atreveixen, eh? I davant de pressions altes, a mi em sembla que Frenkie és superior a Casado.
Jo tinc l'esperança, perquè recordem que venim del partit de Balaïdos d'una segona meitat de molt control.
Sí.
Em fa l'efecte que s'ha descobert una miqueta el camí, no? Que evidentment tu apostes pel vertigen, però que, tot i que aquell dia no hi havia Casado, perquè va caure de 11 just abans de començar el partit, i tampoc hi havia Pedri, que escolta'm, que no sempre has d'anar a la velocitat, que de tant en tant has de pausar, perquè si no els partits t'embogeixen massa.
Clar, i jo tinc dubtes si realment va ser Hansi Flick, sí, el que va ordenar aquest ordre, perquè veient xerrades de jugadors dins el mateix terreny de joc, te deia un passo més atrás, més junts, no sé si va ser provocat també per als jugadors, eh? I un apunt més en quant a Casado i Frenkie, M'agrada més també Casado perquè és capaç de jugar una línia més, no jugar sempre amb el que té més a prop, sinó saltar una línia, i crec que això li pot beneficiar molt als equips de Hatch i als jugadors que estan per davant d'aquesta línia. Però vull veure, Flaqui, aquesta continuïtat amb control del partit.
Sí, sí. Si va ser un miratge o realment...
De la gestió del partit, quan anem guanyant.
Per cert, ara que parlem del Barça i dels jugadors de l'equip i tal, avui a la reunió de redacció hem comentat la portada de Mundo Deportivo, sí. Debate lateral, amb Grimaldo com a protagonista, perquè ens ha quedat l'atenció que el Barça, diguin, medita reforçar sobretot la banda esquerra de la defensa, i a la pàgina 7 del Fernando Polo llança un toc d'atenció, crec, a Balde i Koundé. Esperen més de Balde i Koundé. Però tot i això, pel que expliquen, el Barça creuen que està més ben cobert el lateral dret que el lateral esquerre. Uh-huh. Quan en realitat el lateral dret juga Koundé, que era central, pot fer-ho Eric García, que és central, i en canvi el lateral esquerre tens a Balde, tens a Gerard Martín i tens a Jofre Torrens al filial. Uh-huh. Per què el club consideren que està més ben cobert, segons explica Mundo Deportivo, el lateral dret que l'esquerre?
Bé, intento posar-me jo al cap del club, no? Jo ho puc arribar a entendre, i ho puc entendre perquè a la dreta tens a Koundé. Jo a Koundé ja no el contemplo com a central, és a dir, seria un central a l'emergència, però per mi és un lateral en aquest Barça de Flick. Tens a Eric, que sabem que qualsevol posició t'està rendint de meravella. Tens fins i tot Xavi Espar, que ve per sota i estan parlant molt bé, ara està lesionat, però ho estan fent molt bé. I fins i tot, no ens oblidem, ara ja ha quedat oblidat, però Casado havia jugat de lateral dret i se l'havia contemplat aquí.
I ara ojo.
I ara ojo, correcte. Araujo jo no el contemplo gaire aquí.
O sigui,
però
no tens laterals drets, però en tens molts que poden jugar de lateral dret.
Sí, sí. Bueno, per mi sí, per mi Koundé sí que és un lateral dret ara ja. Per tant, ho puc entendre per aquí. I en canvi a l'esquerra tens Balde, que Balde ja sabem que és un futbolista que no t'assegura els 38 partits durant l'any, sinó que et anirà caient, i jo entenc que no s'acaben de creure Gerard Martín. És a dir, Gerard Martín és un jugador que és fiable, que et donarà un 6 sempre, però que no et passarà del 6, des del meu punt de vista, que volen créixer aquí. Jofre Torrens, crec que per mi ho té tot per jugar en el primer equip del Barça, crec que es confiava molt en ell, però crec que el seu any amb el Barça Atlètic està deixant alguns dubtes, no? O no està al nivell que se li pressuposava. Això és temporal per mi, I per tant ho puc entendre per aquí, i després, per acabar, sí que... Jo crec que Deco té un marrón a dalt el proper any, que és si Lewandowski renova, si no renova, has d'anar per un nou. Els nous bons del mercat estan tots col·locats i que, per tant, veu molt més factible anar per un lateral esquerre o un central esquerre que no anar per un nou, i per això volen atacar aquesta zona.
Ho puc entendre des de la vessant, com deia l'Àlex, de que Balde no és fiable físicament, que es lesiona molt. Però tu fitxes a Grimaldo, fitxes a Cucurella, tenint a Balde, per mi és un error, perquè no et jugarà cap dels dos. Crec que les posicions...
Grimaldo anava boig per tornar aquest estiu a la Lliga Espanyola. Va intentar a l'Atlético de Madrid, que no va sortir bé, no? Quan semblava que sí.
Va reconèixer que va parlar amb Xavi Alonso de la possibilitat de fitxar pel Madrid. Vull dir que...
El fet, depèn de quines posicions, el fet de que no sàpigues quin ha d'ajudar, amb altres clubs pot ser beneficiós, amb el Barça no. Crec que el Barça l'11 ha d'estar molt marcat, has de saber el rol que tens, i per mi Gerard Martín està complint, no de 6, no, de 8 o de 9, perquè és que és molt difícil jugar al Barça. I hem tingut experiència en fitxar laterals de fora, del Betis, d'altres equips així, i han sortit rana. Per tant, mirem a baix.
I tu, Àlex, dius que el Barça creus que intentarà fitxar un central esquerrà o un lateral...
Jo crec que sí. Jo crec que intentarà fitxar algú que et pugui jugar de central esquerrà i de lateral a la vegada.
Hi ha un jugador que el Barça està monitoritzant, que no vol dir que el Barça l'acabi fitxant, que juga a la Premier al Crystal Palace, Adrià.
Sí, és un central que agrada molt a la direcció esportiva del Barça. Com dius tu, forma part d'una llista on hi ha diferents noms, però és veritat que el d'aquest jugador que té 25 anys i que es diu Marc Gay és un dels que més agrada. Central juga per l'esquerra, pel que ens explicava abans el Bruno, que ho parlàvem a la redacció. És molt jove, juga al Crystal Palace i és un futbolista que té molts equips que hi van darrere, i el Barça és un d'ells.
És bo? Marc Gehi?
A mi m'agrada molt. És titular indiscutible al Palace, que juga, com deia ara l'Adri, amb tres centrals. Titular indiscutible també amb la selecció, va fer una Eurocopa sensacional, una de les claus perquè Anglaterra arribés a la final va ser la solidesa amb què Gehi i companyia van defensar. Bona sortida de pilota i és força ràpid, però acaba contracte. Les informacions a Anglaterra apunten que anirà al Liverpool. De fet, va estar al deadline day, l'últim dia de mercat. Anglaterra va estar molt, molt a prop fitxar pel Liverpool, però el Palace finalment va rebutjar l'oferta. I serà un estiu divertit en quant a centrals, perquè hi haurà una mica de ball. Upamecano acaba contracte, Konaté acaba contracte i sembla que no volen renovar, i Gueye acaba contracte. Són tres centrals que són nivell top i que els grans es barallaran per ells, clarament.
Clar, i segur que el Barça els té almenys monitoritzats. Home, després veurem si
la feina, tenir-los.
Pot contractar o si els interessa o no. En tot cas, aquest Marc Gueye del Crystal Palace, si el té el Barça monitoritzat, no sé si l'heu vist, si us agrada. O...
Jo el recordo a l'Eurocopa i no és molt bon central, sí. Però en qualsevol cas, de tots els perfils que diu el Bruno, a mi em sembla bé que es fixi més en l'esquerrà que en un altre tà, no?
Perquè Gueye és dretà, però juga a l'esquerra, no?
És dretà, però juga a l'esquerra,
però
sí.
Però compte que per baix venen molt... venen jugadors de nivell, eh?
Qui?
Venga, Cortés, a mi m'agrada molt. A mi Cortés m'agrada, però vaja, no...
Demà parlarem de la Masia.
Sí.
Aprofitant que el Xavi Torres ha publicat un llibre, jo vaig viure a la Masia, convocarem als nostres tertulians ADN Masia. Avui n'ha vingut un, que és el Lluís Carreras, però demà igual te demanem que també entris per parlar si hi ha realment un fil conductor que expliqui per què el Barça treu a tants futbolistes del planter.
Jo m'he llegit el llibre.
I què?
No el meu, perquè el Torres m'agrada de regalar un i el vaig haver de comprar per un amic, i l'he fullejat, i diu coses...
Si surts el llibre, te l'hauria de regalar, no?
Sí, per això, demà vindré que me'l regali.
Tu ets un dels protagonistes del llibre.
Signat. Només Guillermo Amor i Lo Moragues han estat més temporades que jo a la Masia. Jo n'hi vaig estar set.
Ara que dius Lo Moragues, que vaig parlar amb ell després de la presentació, l'hem de portar un dia al que t'hi jugues. Viu a l'Albi, en un poble de Lleida, al costat de Vinaixa. És el segon tio que més anys ha estat a la Masia.
Diria, ell 10 i Guillermo 9. I després hi ha una ristra de jugadors que hem estat 7.
Però vivint em sembla que no arribava tant, em sembla, perquè m'ho va explicar, i em va dir que ell va marxar de la Masia portant el 10. Sí. I em diu, cosa que no has de fer mai. Marxar del Barça portant el 10.
I ho explica Xavi Torres, que és el jugador del futbol base que més anys ha portat el 10, perquè sempre jugava el 10. Lo Moragues, el professor, que està com un pinzell.
Sí, 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 està per jugar.
Tenir 60 i alguna cosa i està com un pinzell.
És una bèstia, és paleta. És paleta,
molt
sí.
Paio. I... pues històries molt xules, molt maques, és un llibre recomanable que serveix de la història de la Masia, dels canvis que hi ha hagut, que n'hi ha hagut molts, de les intrahistòries en quant a directors, educadors, molt interessants, que jo desconeixia, i és molt bo.
Aviam si demà rasquem unes quantes anècdotes, perquè a la presentació el Xavi Torres li va donar el micròfon al Jofre Mateu per preguntar-li si era veritat que el veritable director de la Masia era ell. I jo, que estava al costat del Jofre, puc explicar que hi havia una cuinera històrica de la Masia que va treballar al Barça 35 anys. Aquí també li van preguntar alguna coseta. No va dir gran cosa, no? Però quan va acabar, va passar pel costat del Jofre, jo estava allà, i li va dir, jo no he dicho nada, però tu eras muy bicho.
Ja fa pinta el jugador de bicho.
Lluís Carreras, Àlex Delmas, gràcies.
Adéu.
Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres de 12 a 2 amb Siki Rodríguez i Lluís Flaquer.